A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Deu i 47 minuts del matí. Anem a fer una mica de marxa enrere en el temps per agafar un fil que l'havíem deixat els dies previs a l'inauguració del tanatori de les Proelles, del tanatori del crematori de les Proelles. Recordaran que en el seu moment, sobre la taula hi havia doncs, una petició veïnal, una denúncia veïnal sobre la possibilitat que el crematori d'aquest tanatori doncs, creés contaminació. Bé, de tot això en vàrem parlar en el seu moment, estem referint-nos pels voltants de Tots Sants de l'any 2009. Ja en el seu dia en vàrem fer referència amb Jaume Barceló, amb el president de l'Associació de Veïns del Poble Sec. Han passat gairebé, no direm que 3 anys, però 2 anys i mig ben bons, i aquest dijous Jaume Barceló farà una conferència a partir de les 8 del vespre als locals de la plaça Catalunya, titulada Crematori de Sitges, Negoci i Contaminació. Saludem a Jaume Barceló. Jaume Barceló, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
En aquests 3 anys han canviat moltes coses o no?
Sí, bàsicament que tenim molta més informació de la que tenia en un principi.
I a l'equipament han canviat moltes coses de les que en el seu dia eren motiu de denúncia pública?
No.
No.
Continua sense filtres. El que és el crematori continua sense filtres.
Com s'han desenvolupat, per tant, les coses en aquests 2 anys i mig aproximadament, des del moment en què en Jaume Barceló va fer pública aquesta denúncia i en el seu moment també va ser motiu d'un cert conflicte entre l'equip de govern d'aleshores i el propi Jaume Barceló, l'entorn de quines eren les dades i què podia certificar l'empresa o què no podia certificar, des d'aleshores, com s'ha anat desenvolupant la història?
Bé, nosaltres finalment, després de la campanya que vam fer d'informativa, vam recollir firmes a prop del miler, l'Ajuntament d'aleshores doncs, no en va saber res. Al final, doncs, com no vam aconseguir res de res, doncs, el que vam fer doncs, és presentar un recurs contenciós administratiu. Aquest contenciós administratiu, en primera instància, el vam perdre i l'hem apel·lat. Tot i així, el van perdre, però en l'argumentació que dona el jutge de primera instància, el contenciós administratiu diu que la concessionària es va excedir en les seves facultats. Bé, nosaltres, doncs, com bé, ja tenim alguna cosa al nostre favor, si s'ha excedit, digue'm què s'ha excedit, no? I és per això, doncs, que vam apel·lar, no?
Perquè quan...
A partir de tot això, és a dir, que és un tema, doncs, que encara està pendent que hi hagi sentència, però això no vol dir, doncs, que tinguem una informació... una informació, doncs, o moltíssima informació amb dades objectives i de normativa vigent que nosaltres, doncs, la volem transmetre, doncs, al ciutadà, doncs, perquè en tingui coneixement.
Una qüestió abans de seguir. Quan es parla que la concessionària es va excedir en les seves facultats, es pot fer referència o es pot interpretar en el sentit que hi havia determinats aspectes que havien de ser controlats per alguna altra administració i no per la pròpia concessionària?
Bé, això és clar, això el que caldria dir-li, preguntar-li al jutge, que és el que vol dir en aquest aspecte, no? Però nosaltres entenem doncs, que no està complint la normativa vigent doncs, que regula aquest tema. Hi ha una normativa a nivell europeu i també catalana que no s'està doncs, aplicant.
En el seu dia, però, certificava o almenys es manifestava públicament que sí que es complia aquesta normativa, no?
Sí, clar, ells el que argumenten és així, però, és clar, en la realitat no és així. Nosaltres el que volem d'alguna manera és posar tota aquesta informació durant tots aquests anys, és clar, doncs perquè si nosaltres hem anat doncs, al contenciós administratiu hem tingut que anar doncs, amb informació, doncs, aquesta és la informació que volem posar a l'abast del ciutadà perquè tingui coneixement de causa.
Perquè d'alguna manera hi ha hagut possibilitat de fer, no sé, noves mesures o el control que hi ha hagut a l'entorn de les emissions que pugui fer el crematori del tanatori han estat mesurades al llarg també de tot aquest temps i certifiquen en dades que es poden fer públiques i que podrien demostrar el suport a l'argumentació de l'Associació de Veïns?
A veure, el tema està en que la Generalitat, a veure, és un tema ja una miqueta molt tècnic, no? Mm-hmm. És a dir, a veure, la Generalitat va donar el permís ambiental en la part que li corresponia i en base a dos o tres paràmetres, no? Les partícules en suspensió i el monòxid, no? Llavors, esclar, però bueno, i les dioxines? On te queden les dioxines? Que són, doncs, que les dioxines aquestes, els anomenats COPs, no?, que són aquestes substàncies orgàniques persistents, es creen en el moment, doncs, en què hi ha una incineració, no? Esclar, la Generalitat no ho tenia en compte, i bueno, en compte de la seva pròpia normativa i en compte de la normativa europea, no? I què passa amb el mercuri que d'alguna manera es desprèn quan el cadàver, doncs, es crema? Perquè bueno, hi ha un problema que és de les pròtesis dentals, doncs, que hi ha les amalgames de mercuri. Això amb la normativa, doncs, que, o sigui, amb el permís ambiental que va donar la Generalitat no hi constava. I llavors què hem de fer amb això? Doncs esclar, hi ha una contaminació aquí que és evident. Et diré més, ja adelanto una miqueta el mm-hmm. tema. Com és que l'Ajuntament de Barcelona es va gastar mig milió d'euros, ho torno a repetir, mig milió d'euros que va pagar el propi Ajuntament de Barcelona i la concessionària Mémora, és una empresa que té Barcelona, Cementeries de Barcelona, com és que es va gastar mig milió d'euros en filtres antidioxines? I com és que Sitges el forn crematori només va costar 60.000 euros? Com és possible això? Hi ha contaminació o no hi ha contaminació? Algú que m'ho respongui. És evident que hi ha contaminació. No solament ho dic jo. Hi ha una normativa de l'any 2007 a nivell estatal que diu que l'activitat de crematori és potencialment contaminadora de l'atmosfera. Per què no s'ha tingut en compte això? Són preguntes sense resposta, doncs, que d'alguna manera i des del punt de vista objectiu anirem tractant a la propera conferència.
Dues qüestions a partir del que comentava en Jaume Barceló. Per una banda, la qüestió de les dioxines, no s'han mesurat mai?
No.
No.
És que amb la resolució que va donar d'aprovació per part de la Generalitat, no hi era aquest paràmetre.
D'acord. Hi havia de ser?
Entenem nosaltres que sí.
Enteneu vosaltres que sí.
A més, hi ha una normativa europea que parla de les millors tècniques disponibles i que no s'apliquen.
D'acord. Dins també del que comentàveu fa uns moments a l'entorn del mercuri, fins on nosaltres puguem saber, en els protocols d'actuació d'equipaments d'aquest tipus, s'acostuma a parlar que les pròtesis dentals i diguem-ne, altres elements que venen associats al cos en el moment de l'hora de cremar-lo, són extretes. O no?
Bé, és una altra de les coses que no sabem. És a dir, aquí la normativa vigent a nivell de Catalunya i també estatal diu que hi hauria, per part de l'Ajuntament, hi hauria una normativa i bueno, aquesta normativa no hi és. És a dir, què passa, doncs, per exemple, concretament estàs parlant de les pròtesis de titani, estàs parlant dels marcapassos, hem de suposar que s'extreuen els marcapassos, no?
Sí,
és que... perquè hi ha el perill que esclatin,
exacte.
Ja que esclatin i que facin malbé el forn, no? Uh-huh. I llavors hem de suposar, doncs, que això la família té que donar el vistiplau, doncs, perquè es treguin els marcapassos, no? Però, bueno, aquests marcapassos tenen, si no és així i es cremen, doncs, cosa que no ho sabem, doncs, esclar, doncs, tot això va a l'aire, no? Perquè insistim en que no hi ha escape lliure, perquè la gent sigui clara, Nosaltres, doncs, presentarem, doncs, el croquis del forn, que vam tindre accés, doncs, amb el contenciós administratiu, i allà no hi ha cap tipus de filtre. Ells podran dir que sí, però la realitat és que no. L'únic que hi ha és una doble combustió. La segona combustió és dels gasos, però això no evita que hi hagi l'emissió a l'atmosfera, doncs, tots aquests contaminants.
Dues qüestions a partir d'aquí també. Per una banda, hi ha hagut oportunitat de parlar amb l'empresa concessionària i de conèixer els protocols d'actuació a l'hora d'efectuar la cremació d'un difunt?
No, nosaltres no hem tingut cap contacte.
Creieu que tenint el contacte es podria, diguem-ne, certificar o es podria donar resposta a algunes d'aquestes preguntes que ara ens comenteu que no tenen la certitud en la resposta?
No creiem, ni molt menys. Ells, aquí hi ha un altre tema, que és el tema econòmic, no? I això s'ha vist des del principi, no? Clar, hi ha una sèrie d'irregularitats, no? Que la gent, doncs, quedarà bastant sobtada, no? Que en realitat, doncs, no s'ha aprovat en cap ple. el tema del crematori no s'ha aprovat en cap ple. I no ho dic jo, també ho diuen el seu dia, ho van dir-ho ja en un acte, està, en un acte del ple. Esquerra Republicana el seu dia va preguntar en el ple, els va preguntar a tots els regidors amb quin ple s'havia aprovat el crematori. No hi va haver resposta. Hi va haver un mutis tremendo en la sala del ple de l'Ajuntament de Sitges. I a més ho tenen a internet. A internet, doncs, hi ha aquest tema, el recull, el seu dia ho havia comentat Esquerra Republicana.
Jaume Barceló, ha tingut oportunitat de parlar amb algun responsable, amb algun membre de l'actual equip de govern sobre aquesta qüestió?
No. No. No tenen cap interès.
No tenen cap interès?
No en tenen cap interès.
Hi ha hagut, però, l'intenció per part d'en Jaume Barceló de poder-ne parlar?
Nosaltres, doncs, no hi ha hagut cap interès, perquè ja en el seu dia, doncs, hi havia, quan el nou govern municipal doncs, va heretar doncs, el contenciós administratiu, per part de l'Ajuntament de Sitges ni de ningú hi va haver cap tipus d'agostament. Van continuar el plet tal com el van deixar l'anterior govern. Per tant, doncs, l'interès... Pensa una cosa, els mateixos que estaran en el govern van votar favorablement en el seu dia. Per tant, doncs, esclar, és evident, no?, que no hi ha cap tipus d'interès.
Una qüestió final, es pot plantejar una resolució definitiva d'aquest contenciós administratiu per d'aquí poc, per d'aquí molt?
No, no és previsible.
No és previsible.
Està al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i això doncs, són 3, 4 o 5 anys vista.
No? Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. És a dir, abans de 4 o 5 anys no hi haurà la sentència definitiva?
Nosaltres no preveiem. A veure, potser l'oient es podrà preguntar per què surt ara aquest tema. Bé, doncs hi havia un deure d'informació. Nosaltres potser pensàvem que quan hi hagi la resolució doncs, seria el moment, però bueno, vull dir, pensem doncs, que hi ha informació objectiva suficient perquè el ciutadà ho sàpiga. Però és que, a més, es va produir un altre fet que val la pena de remarcar.
Ràpidament, Jaume.
Que és que, simplement, doncs, que els companys de Vilanova de la APMA, de l'associació doncs, ecologista, em van invitar doncs, a fer una dissertació d'aquest mateix tema a Vilanova, i bueno, van preparar un PowerPoint amb tota la presentació i tot això i bueno, doncs, ens vam dir doncs, per què no fer-ho també a Sitges, no? Aprofitant doncs, que ja s'havia fet doncs, aquesta presentació doncs, a Vilanova, l'Ateneu Vilanoví, i llavors doncs, bueno, ja teníem preparat doncs, el que calia doncs, era fer-ho. De totes maneres, també us volia adelantar que aquesta és la primera conferència d'un cicle que com a mínim seran 3 o 4 conferències més que jo us vull adelantar. L'altra serà sobre el tema de la problemàtica de l'aigua, que també és força interessant, perquè també hi ha un contenciós administratiu en marxa.
Doncs, si us sembla, Jaume, continuarem parlant de cadascuna d'aquestes, dels aspectes que anirem assenyalant, però de moment aquest dijous a les 8, als locals de la plaça Catalunya. Jaume Barceló, gràcies.
Molt bé, moltes gràcies.
Adéu-siau, bon dia.
Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.